Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio. Dissabte 18 d'abril del 2026, a les portes de Sant Jordi, el millor dia de l'any amb diferència, al suplement ja estem completament entregats a l'esperit de la rosa i del llibre. A partir de 11:15 avui farem el programa en directe des de la llibreria Abacus d'Urquinaona, a Barcelona, on ens acompanyaran alguns dels escriptors més sol·licitats aquests dies: Regina Rodríguez Sirvent, Carla Rabassa, Gil Prat sobre Roca, Sílvia Soler, Eva Baltasar, Natza Ferrer, tampoc no hi faltarà la nostra princesa Maica Navarro, sempre a punt de matar algun drac. Ens podeu venir a saludar i insistim a l'Abacus d'Urquinaona de Barcelona. Ens farà il·lusió avui posar-vos cara a tots els oients del suplement. Dèiem que Sant Jordi és el millor dia de l'any, fins ara un dels pocs consensos generalitzats que queden en aquest país. Estaria bé no carregar-nos-el, aquest també de consens. La barreja de carrers plens, l'aire de la primavera, les llibreries amb tots els exemplars al carrer i la sensació que és un dia de festa, encara que sigui laborable, és pràcticament imbatible. I si és pràcticament imbatible és perquè representa un dels dies en què els catalans ens podem mirar al mirall i agradar-nos sense fissures. Sant Jordi és el millor reflex del país, encara que aquesta setmana autors de referència com Eduardo Mendoza i artistes com Javier Mariscal hagin volgut treure-li tot el valor i fins i tot menys tenir-lo. Més enllà de les caricatures que en vulguin fer, Sant Jordi és i serà el quadre més ben pintat del país, el que millor ens representa, el que ens projecta amb més força i el que ens fa sentir més orgullosos, perquè va més enllà dels llibres, de les roses, de la identitat i de la llengua, perquè forma part de la nostra educació cultural, sentimental i ciutadana. I que així sigui per sempre. Som el suplement i tenim esperit de Sant Jordi.
El suplement, amb Roger Escapa.
Cap de setmana de primavera-estiu, de seguida el Jofre Genoer, abans una incidència a Rodalies. La circulació de trens de la R3 entre la Garriga i Ripoll ha quedat interrompuda a primera hora d'aquest matí, segons informa Renfe. La causa ha estat, sorpresa, el robatori de coure. Els tècnics de DIF ja hi estan treballant. Es manté el transport alternatiu per carretera a tota la línia R3, que ja estava en funcionament per les obres que es fan entre Parets i la Garriga. Per tant, circulació de trens de la R3 entre la Garriga i Ripoll interrompuda per aquest robatori de coure. Jofre Genoer, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Cap de setmana de primavera o més d'estiu?
Bé, cap de setmana jo potser crec que es podria qualificar més de maig. És a dir, amb un ambient més de maig, no només en quant a temperatura, sinó també amb aquesta dita, doncs, típica de maig, que cada dia un raig. I és que avui encetem aquest tarannà, que es mantindrà ben bé fins a dimarts, dimecres, que les nuvolades de tarda es faran més protagonistes, sobretot al nord del país, la costa quedarà una mica al marge, però sempre s'espatllaran una mica amb ruixats o fins i tot alguna petita tempesta. Avui les esperem sobretot a l'Alt Pirineu, nord de Lleida, també nord de Barcelona, voltant de la Serra del Cadí, potser el Ripollès també, però serà més demà que aquestes nuvolades s'estenguin més cap a les comarques i llocs de Girona i nord de Barcelona. Per tant, aquests fenòmens que van a més demà seran més extenses, tarda una mica més insegura, que podran arribar fins i tot a la Catalunya central, però avui potser quedin més al nord i a la resta, a part d'aquests núvols prims, doncs es mantingui la bonança no només al matí, sinó també a la tarda, amb unes temperatures que també, com dèiem, seran de maig, en el sentit de que tindrem valors pròxims als 30. A Pla Lleida poden haver-hi valors de 29 a 31 i a la resta, doncs, entre els 27 a 28, sempre el termòmetre una mica més frenat a la costa per la influència de la temperatura del mar.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Les notícies del dissabte. Barcelona antitrumpista. Pedro Sánchez porta a Barcelona avui un front per plantar cara a Donald Trump. Avui el president espanyol es rodeja de mandataris d'arreu del món, com el president del Brasil, Lula da Silva, la mexicana Claudia Sheinbaum o el colombià Gustavo Petro, per fer pinya contra l'extrema dreta mundial. És el segon dia d'aquest front internacional progressista, amb una agenda que va arrencar ahir amb aquesta cimera bilateral entre el govern d'Espanya i el del Brasil. Ho està seguint tot plegat al llarg d'aquest cap de setmana des de la Fira de Barcelona a l'Hospitalet. La Núria Hart. Núria, què tal? Bon dia.
Bon dia, Roger. Avui aquí a la Fira de l'Hospitalet s'espera la gran foto de família amb una vintena de líders mundials en defensa del multilateralisme i en contraposició, ara ho deies, a Donald Trump i les seves guerres. La majoria de mandataris internacionals que passaran avui per aquí són del sud global i llatinoamericans, però el més probable és que totes les mirades se les endugui la presidenta mexicana. És la primera visita oficial a Europa de Claudia Sheinbaum, que coincideix després que el rei Felip VI hagi reconegut per primera vegada els abusos, és la paraula literal que va fer servir el monarca espanyol per referir-se al passat colonial a Mèxic. Sheinbaum va aterrar ahir a la nit, fa unes hores, a l'aeroport del Prat, on la van rebre així.
¿Cuál es el mensaje de México en España?
Viva la patria.
Que visca la pau, va ser el missatge de Sheinbaum. D'aquí una hora, a les 9 del matí, està previst que arribi ja Pedro Sánchez i faci unes declaracions a la premsa, que ara s'està acabant d'acreditar. Hi ha molts periodistes, molta expectació per aquesta trobada amb els caps de govern, que ahir ja van sopar plegats al MNAC. A les 10 ha de començar aquesta cimera, la quarta en defensa de la democràcia, que s'espera que s'allargui unes dues hores i acabi amb una declaració conjunta.
Fantàstic. Doncs avui la Núria Jarque també ens acompanyarà i se sumarà a la tertúlia a partir de les 9, Eduard Voltas, Olga Ruiz i Antoni Jalón, amb aquesta cimera, amb aquest dia fort d'aquesta cimera, amb aquesta fotografia que ens retrata la Núria Jarque, amb aquest dia que es desperta i en què, evidentment, Pedro Sánchez doncs, tornarà a copsar bona part de les mirades, també a Barcelona, amb aquests dos dies consecutius que el president del govern espanyol passa a la capital catalana. Pedro Sánchez converteix Barcelona en l'epicentre contra l'extrema dreta mundial i, mentrestant, a Madrid, el PP i Vox contraprogramen la cimera amb una trobada amb la líder opositora de Veneçuela, María Corina Machado, que avui rebrà una condecoració del govern d'Isabel Díaz Ayuso. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la rebia ahir a la seu del Partit Popular.
El sitio de España es con Hispanoamérica libre y con la democracia. Y aunque haya quien hoy no está en ese sitio... Sí lo está quien nunca falla. La sociedad española nunca falla, María Corina. Y la sociedad española está contigo.
Aquesta cimera progressista de Pedro Sánchez es fa en un context internacional convuls amb la guerra de l'Iran, evidentment, darrere fons. Un conflicte que aquestes últimes hores, i amb tota la prudència, ha fet avenços significatius cap a un acord de pau. Després que ahir l'Iran va anunciar la reobertura de l'estret d'Hormuz, aquesta matinada Donald Trump ha anunciat que el final del conflicte podria estar una mica més a prop. Això sí, també ha advertit l'Iran que si no hi ha acord, dimecres s'acabarà la treva i els Estats Units continuaran bloquejant els ports iranians i bombardejant el país. Des de Washington, més detalls, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. El president dels Estats Units s'ha mostrat pletòric aquest divendres al vespre davant l'audiència de simpatitzants que l'esperaven a Phoenix, a l'estat d'Arizona. Donald Trump els ha venut l'acostament del final de la guerra contra l'Iran com un èxit personal. Això sí, Trump es guarda un as a la màniga. Si no s'arriba a un acord fins dimecres, diu que podria trencar l'alto el foc i reprendre els bombardejos contra l'Iran. Ha assegurat que l'estret d'Hormuz està plenament obert i fins i tot que l'Iran ja està cooperant amb els Estats Units per a retirar les mines explosives amagades sota l'aigua. Trump també s'ha referit a la renúncia de l'Iran a tenir armament nuclear i fins i tot ha afirmat que el règim d'aquell país entregarà les restes nuclears que s'amaguen sota la runa dels bombardejos nord-americans contra les instal·lacions atòmiques iranianes.
Aquest procés hauria de ser ràpid perquè la majoria dels punts ja estan negociats i acordats. Estarà molt bé. Els Estats Units s'emportaran tota la pols nuclear. Sabeu què és la pols nuclear?
Donald Trump no s'ha estat de repetir que els Estats Units, que es va trobar després del seu predecessor, Joe Biden, estaven morts i que ell els ha convertit en el millor país del món. També ha descarregat contra l'OTAN perquè diu que ara que ja està tot fet li ha ofert ajuda. Evidentment, ha dit que ha respost a l'Aliança Atlàntica que no la necessita per a res.
Gràcies, Oriol. Veurem què acaba passant. De moment, el que sí que és segur que passa és que l'anunci de la reobertura de l'estret d'Hormuz ha tingut un efecte ja immediat en els mercats, ha impulsat les borses i ha fet caure el preu del petroli. El barril de Brent, el cru de referència a Europa, va baixar ahir un 10% i es va situar als 90 dòlars. Mentrestant, Wall Street i les principals borses europees van registrar pujades de prop del 2%. L'IBEX 35 ha recuperat un nivell similar al que tenia abans de la guerra i s'ha situat gairebé al seu màxim històric. Al Líban, mentrestant, avui es compleix el segon dia de l'alto al foc, un alto al foc fràgil, perquè aquestes últimes hores s'han registrat diversos atacs. Israel va matar ahir una persona en un atac amb dron al sud del país, on hi ha hagut diversos incidents armats amb Hezbollah. El president libanès ha defensat la treva, però ha demanat la retirada de les tropes israelianes. Malgrat la incertesa, centenars de milers de desplaçats han començat a tornar cap a casa. Enviats especials al Líban, Jordi Baró, amb el suport tècnic de la Matilde Seoane. Bon dia.
Bon dia. La inestabilitat es concentra al sud del Líban, on Israel assegura que durant els 10 dies de l'alto el foc mantindrà les seves tropes. Israel assegura que pot tornar a actuar militarment i que no es retirarà de les zones que controla. El president del Líban, Josef Aoun, ha defensat que un futur acord amb Israel no cedirà territori.
No hi haurà cap acord que vulneri els nostres drets nacionals, disminueixi la dignitat del nostre poble o renunciï a ni una mica del nostre territori. El nostre objectiu és clar i declarat: aturar l'agressió israeliana contra la nostra terra i aconseguir la retirada d'Israel.
I en aquest escenari fràgil, el milió llarg de desplaçats opta per deixar les tendes o els centres d'acollida i tornar a casa, tot i que en molts casos sigui inevitable i estigui en barris enfonsats en la destrucció, com Dahiyeh, el gran suburbi del sud de Beirut, controlat per Hezbollah.
El barri està bé i tornem. Fa 45 dies que vivim al carrer.
En general, la gent ha començat a tornar. Les coses tornen d'alguna manera a ser normals altre cop.
Per molts, una història ja coneguda. L'últim capítol tampoc els queda tan lluny. Tan just fa 15 mesos de quan data l'anterior conflicte entre Israel i Hezbollah.
Des de l'Àfrica, el papa Lleó XIV continua llançant missatges en contra del conflicte i en particular en contra de Donald Trump en una missa multitudinària. Ahir, des del Camerun, el cap de l'Església Catòlica va criticar la violència i l'ús indegut de la intel·ligència artificial, una clara referència a les polèmiques imatges difoses per Donald Trump fetes amb intel·ligència artificial, on sortia abraçat a Jesucrist. El mateix Donald Trump la va penjar a la seva xarxa social i al cap d'unes hores la va acabar retirant. Avui el papa viatja fins a Angola en una nova etapa de la seva gira africana. Èlia Borràs.
El papa ha posat punt final a la seva visita de 3 dies al Camerun. La seva missió pel país ha sigut la de fer valdre els esforços del poble camerunès per a la reconstrucció de la pau. Lleó XIV va aconseguir un alto al foc de 3 dies per visitar l'epicentre del conflicte al nord-oest del país. Durant la seva última aparició també ha demanat la pau.
Malgrat la riquesa del Camerun, molts pateixen la pobresa material i espiritual. No caigueu ni en la desconfiança ni en el desànim. Refuseu tota forma de violència que enganya prometent guanys fàcils però endureix el cor i el fa insensible.
El pontífex va començar el seu viatge oficial per Algèria, des d'on va deixar clar que aquesta seria una gira marcada per fer de contrapunt a l'agenda trumpista i llançar missatges de pau en un clima de tensió i conflicte. Un de cada 5 catòlics al món viu a l'Àfrica i per primera vegada, el 2025, el nombre de batejos al continent africà va superar el d'Europa.
Dos minuts per un quart de nou del matí. Més qüestions. La Comissió de Mercats i la Competència assenyala Red Eléctrica per la gran apagada d'ara fa tot just un any. En concret, la comissió ha obert una vintena d'expedients sancionadors a diverses empreses del sector energètic, entre elles Iberdrola, Naturgy, Endesa, Repsol, Ascó, Vandellós i Bahia de Vizcaya per negligències, però considera especialment greus els incompliments de Red Eléctrica. Tot i això, la comissió aclareix que aquestes negligències no són l'origen o la causa concreta de l'apagada del mes d'abril de l'any passat. És a dir, els expedients perquè les seves males praxis haurien afectat el funcionament de la xarxa, però insisteix que l'incident va ser multifactorial. Va ser una mena de dòmino elèctric, el sistema es va anar desequilibrant progressivament fins que aquell 28 d'abril, aviat farà un any, va caure per un excés de tensió.
A l'hora de cobrar, doncs, tornant una mica a l'era de pedra, per dir-ho d'alguna manera, no? Ha pogut fer la gent que tenia efectiu. La resta, hi ha hagut un parell o tres de taules que s'han anat amb la targeta, amb la promesa d'arribar al seu país i pagar.
D'aquests 20 expedients sancionadors, com dèiem, l'operadora més assenyalada Red Eléctrica, la comissió li atribueix una infracció molt greu que podria comportar sancions de fins a 60 milions d'euros, però ara les empreses poden presentar al·legacions i alguns expedients encara trigaran entre 9 i 18 mesos a resoldre's. Un quart de nou, Yolanda Díaz s'ha quedat sola en les seves acusacions a Junts de partit classista i racista després que els de Puigdemont hagin anunciat que trenquen relacions amb Sumar. Per aquestes paraules, des de la Moncloa també s'han volgut desmarcar de la vicepresidenta espanyola. El president espanyol i soci de Díaz de la Moncloa, Pedro Sánchez, ha evitat desautoritzar-la, però ha afirmat que qui sol enviar missatges racistes i xenòfobs són el PP i Vox.
Yo, a quien he escuchado proferir declaraciones racistas y, si me permiten, también xenófobas, vinculando la migración con la inseguridad, ha sido precisamente al líder del Partido Popular, el señor Feijóo, y al líder del partido de la ultraderecha de Vox, el señor Abascal.
Per la seva banda, Míriam Nogueras, de Junts, va reiterar que els insults de Díaz demostren que ha desconnectat completament de Catalunya i ha carregat contra l'esquerra espanyola, declaracions d'ahir al matí de Catalunya Ràdio.
Si Sumar, Podemos, Rufián, PSOE i tota la colla ens insulten i pressionen per defensar la classe mitjana i treballadora de Catalunya, els autònoms, els petits propietaris, els llogaters, si per defensar el gruix del nostre país ens han d'insultar, potser és que tots aquests han desconnectat del nostre país.
Això és el que apuntava ahir Míriam Nogueras. Ha insistit que no es reprendran les relacions amb Sumar fins que fins que Yolanda Díaz es disculpi. Lapsus de Díaz. Un quart de nou del matí, més qüestions. Una notícia d'aquestes últimes hores ens ha sorprès, que hi avançava Nació Digital. Escrivia el Ferran Casas que Aliança Catalana hauria temptejat l'expresident del Barça, Sandro Rosell, per ser candidat del partit a Barcelona. Segons el Nació, dirigents afins a Sílvia Orriols li van plantejar fa uns mesos, de manera informal, si volia participar en el projecte barceloní del partit, però Rosell no va acceptar la proposta. Sílvia Orriols ha reconegut que tenen problemes per trobar candidat a Barcelona per les municipals del 2027 i l'últim no ha estat el de Sandro Rosell, que té amistat personal amb dirigents de l'entorn d'Orriols. Segons el Nació, des d'Aliança el consideren una mica proper a les seves sigles, però Rosell els hauria contestat que no està per entrar en política. L'expresident blaugrana s'afegeix d'aquesta manera a la llista de personalitats que han declinat la proposta d'Aliança, on també haurien sondejat el publicista Lluís Carrasco i l'exconseller i militant de Junts, Jaume Giró. El PP valencià dona l'esquena al cantautor Raimon. El govern valencià ha decidit retirar la col·laboració amb el Centre Raimon de Xàtiva i posa pals a les rodes a la restauració del monestir de Santa Clara, on s'ha d'ubicar el llegat del cantautor. Diu que en vol finançar la rehabilitació, però la deslliga del llegat de Raimon i argumenta que, en un futur, ja es decidirà l'ús del monestir. A la pràctica, no només retira la col·laboració de 3 milions per rehabilitar aquest espai, sinó que, a més, demanen a l'Ajuntament de Xàtiva que retorni els 400.000 euros que ja s'han gastat. Per ara, la Diputació de València ha anunciat una ajuda de prop d'un milió d'euros que pot salvar el projecte. Els detalls des de Xàtiva amb la Pepa Ferrer.
Raimon sempre va denunciar que mentre el Partit Popular governava el País Valencià i a Xàtiva, a ell no li deixaven espais per actuar. Això va canviar quan va arribar el govern del Botànic. El 2020 van firmar un conveni perquè el seu llegat s'ubicara al monestir de Santa Clara. Les obres d'aquest monestir han de començar aquest any, però l'actual govern del Partit Popular ha decidit retirar la col·laboració i li demana a l'Ajuntament de Xàtiva que li retorne 400.000 euros. No vol finançar un espai lligat a la figura del cantant. Roger Cerdà és l'alcalde de Xàtiva.
Evidentment és un espai on té que haver un escenari, on té que haver una sala de concerts, on, per tant, no té ningú sentit que ara se diga que se va a finançar la rehabilitació, però sense vincular-se a que allí estiga este centre Raimon.
Des de la Diputació de València, el grup ens uneix eixit al rescat i ha aprovat destinar-hi un milió d'euros. Consideren que Raimon ha de tenir un espai emblemàtic.
Més de 13.500 persones ja han fet la sol·licitud telemàtica per acollir-se a la regularització extraordinària d'immigrants engegada pel govern espanyol. Aquestes peticions s'han fet durant les primeres 24 hores i s'han demanat prop ja de 20.000 cites prèvies per fer el procediment presencial a partir de dilluns. El Ministeri de Migracions ha habilitat algunes oficines de la Seguretat Social i de Correus per gestionar el procediment. Des del sindicat CGT i Comissions Obreres denuncien, però, que no s'han reforçat les plantilles per atendre a la gent i aquesta feinada afegida. Albert Martínez, el secretari d'Acció Sindical de la CGT a Correus, en declaracions a Catalunya Ràdio.
Els han fet des de fa unes setmanes uns cursos, que aquesta formació encara està en procés, de fet, que l'estaran fent fins i tot quan ja comenci la campanya, i clar, i ha generat molta incertesa entre aquests companys i companyes, perquè no eren ben conscients del que havien de fer ni de quina responsabilitat assumeixen fent aquest procés, no?
Dilluns es farà una reunió a tres bandes entre la Generalitat, la delegació del govern i les entitats socials per abordar l'impacte d'aquest procés de regularització. Mentrestant, a Madrid, atenció, perquè demanen ordre i llei.
Vamos a presentar hoy mismo un recurso contra esta medida populista del gobierno, porque el mensaje no puede ser ante los ojos del mundo: en España no hay ley. En España es barra libre, ven a España, sin ningún tipo.
És Isabel Díaz Ayuso anunciant ahir que el seu govern presentarà aquest recurs contra la regularització de migrants. La presidenta de la Comunitat de Madrid assegura que s'està regalant un estatus a aquestes persones i que la mesura té com a objectiu inflar el cens electoral de cara a les properes eleccions. Cauen un 53% les reserves a les cases de colònies de cara al curs que ve per l'amenaça dels centres educatius de no fer-ne. Una amenaça que, fins avui, ja han subscrit prop de 600 escoles i instituts. El sector calcula que les pèrdues poden arribar als 141 milions d'euros, un 60% de la facturació total en l'àmbit de lleure educatiu. La CAC, és l'associació que aglutina més cases de colònies a Catalunya, lamenta que se'ls estigui utilitzant com a moneda de canvi en el conflicte entre el departament i el professorat. Werner Esteller és el vicepresident de l'entitat en declaracions a Catalunya Ràdio.
Però no estem resolent el problema d'arrel, que és el no reconeixement. Quan no se'ns reconeix, quan no se'ns posa en el lloc que ens pertoca, doncs podem ser moneda de canvi. I avui som moneda de canvi amb una reivindicació totalment legítima dels mestres, però ens hem trobat al mig.
La CAC assegura que comparteix les reivindicacions del professorat, però no entén el boicot a les colònies escolars, que representen un 80% de la facturació anual de les cases de colònies a Catalunya. Des de l'entitat avisen que, si el conflicte no es resol, moltes cases de colònies es veuran abocades al tancament. El Bages cap de setmana de mobilitzacions contra la multinacional israeliana ICL és l'empresa que gestiona les mines a la comarca. Les protestes van començar ahir a la tarda i les impulsen, entre d'altres, els col·lectius Revoltes de la Terra i Boicot ICL. Al Bages hi tenim la Nàtia Dell.
Al llarg del cap de setmana hi ha previstes accions reivindicatives de diferents tipus, des d'una marxa lenta aquest migdia a xerrades, tallers i debats. Els organitzadors estan en contra de la presència d'ICL al territori, que veuen com a col·laborador del genocidi a Palestina, i volen acabar, diuen textualment, amb el desastre que provoca la contaminació i la salinització de les aigües de la seva activitat. Recordem que la sal és el residu de l'extracció de potassa. Ho explicava aquesta emissora tot plegat la Júlia Martí, portaveu de Revoltes de la Terra.
Anem en contra ICL perquè és una empresa sionista, és una empresa que té vincles amb l'exèrcit d'Israel i també perquè és una empresa que està contaminant el territori, que està contaminant els aqüífers i l'aigua. Necessitem protegir el territori.
Una de les demandes de la mobilització és que ICL, l'antiga Iberpotash, deixi de contaminar i d'apilar residus a la muntanya de Ronam Salí de Sallent.
Gràcies, Nàtia Dell. És un quart i mig de 9 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. La cultura a casa nostra continua marcada i protagonitzada per aquesta dona. Rosalía s'acomiada de Barcelona després de 4 concerts de la gira Lux Tour. La de Sant Esteve Sarrovires ha fet vibrar casa seva amb tots els èxits del seu últim disc, com Relíquia.
Que perdí mis manos en Jerez.
Bergain.
Sé muy bien lo que soy.
També el Divinais. I ha recuperat també un clàssic aquests dies. El Malamente. Del qual ha cantat avui un tros a capella, ara el sentíem a petició d'un fan, tot plegat amb convidats de luxe que han anat pujant a l'escenari per passar pel seu confessionari. Aquesta nit de divendres ha estat el torn de Bad Gyal.
Confessa. Per pistoletes. A veure.
Sí. Aquí en Xilin.
La història que necessito compreure'm. I és una cosa que va passar amb un noi que, bueno, ens estàvem com veient. I jo, des del principi, jo ja sentia que l'energia i el vibe no era la mateixa. O sigui, com que no era una persona que a mi m'interessava molt la seva personalitat, el seu caràcter, no m'aportava molt a nivell intel·lectual o no era rima, m'entens? No m'ho feia molt per dintre, però...
Bad Gyal i Rosalía, Rosalía i Bad Gyal plegades juntes aquesta nit de divendres al Palau Sant Jordi, en aquest confessionari, dues segurament de les divas més divas en català que tenim a casa nostra. Bad Gyal, que s'ha sumat a Yolanda Ramos i Guitarrica de la Fuente a aquest confessionari. Veurem qui acaba apareixent avui la nit de dissabte amb l'últim concert, serà el definitiu ja, de Rosalía al Sant Jordi. Estaria molt bé que fos Juliana Canet. Ha sonat Juliana Canet com a... Podria ser, no? T'imagines? Ja seria ja una cosa. Què? Tevalu Girona. El que no surti avui, Tevalu Girona. Vaja. Escolta'm. Facin sense la Juliana si la crida Rosalía. Bé, va dir el que va confessar davant del públic aquesta mala experiència amb aquesta relació. Màxima expectació per veure qui acaba pujant avui al Sant Jordi. Després de Barcelona, Rosalia, que fa les maletes i actua dues nits consecutives a Amsterdam. A Barcelona, una proposta ben diferent. El Festival de Jazz de Barcelona arrenca l'auditori amb la presentació del nou disc de Marco Mezquida, Trio, Òscar Callau.
Des d'avui fins al desembre, el cartell del festival compta amb noms com Van Morrison, Branford Marsalis amb Diane Reeves, Michael Camilo, Maria Schneider, Sullivan Forner, Pat Metheny, Marcus Miller, Ramon Miravet, Andrea Motis, Yamandú Costa i la Barcelona Jazz Orquestra. Una de les primeres dates destacades del Jazz Barcelona serà diumenge 26 d'abril, quan el Passeig de Gràcia serà l'escenari urbà del Dia Internacional del Jazz, amb 10 hores seguides d'actuacions a càrrec de formacions jazzístiques amb entrada lliure. Ho explica el director artístic del certamen, Joan Anton Cararac.
Farem 10 hores de música amb entrada gratuïta gràcies a l'Ajuntament de Barcelona, que ens permet tallar el Passeig de Gràcia entre Gran Via i Plaça Catalunya. Hem anomenat el Passeig de Gràcia i crec que l'hem encertada molt com el club de jazz més bonic del món, perquè és això, hem creat un club efímer que només es construeix el dia abans i es desmunta l'endemà.
L'actual edició del certamen, la 58a, serà la primera amb actes especials de celebració del 60è aniversari, que s'allargaran fins al 2028.
El director José Luis García recull el Premi Honorífic del Barcelona Film Fest i assegura que el cine no té cap futur com a acte cultural col·lectiu. Declaracions d'aquesta emissora, Catalunya Ràdio, el cineasta, que és un dels espanyols més nominats als Oscars, també ha afirmat que el destí del setè art són els museus i ha confirmat que no tornarà a fer cap pel·lícula.
El cine, yo he tenido la suerte de verlo en su época de esplendor cuando era un niño y se ha acabado. Luchar contra los plasmas que tenemos todos en casa es imposible. Yo calculo que el cine va a encontrar al final su gran refugio en los museos. Yo creo que ahí iremos ahí con unos catálogos así de gordos sobre Buñuel, sobre John Ford, sobre Hitchcock, ¿no? Y se verán como lo que son, verdaderas obras de arte.
Més pessimista no es pot ser. No comparteix aquesta visió Montse Triola, productora habitual de les pel·lícules d'Albert Serra, que ha rebut el Premi Screen Internacional com a productora de l'any. Declaracions al Catalunya Nit.
El cinema que s'ha de veure als cines és aquest, el de l'experiència, el que a mi m'agrada, no? I García, no? Existeix, disfruta'l, i jo ja sé que el coneixes i que t'agrada, però tu t'agradaria que tot fos aquest, no? I no, hi ha diferents tipus de cinema, però llarg futur pel cinema.
Més cine, en aquest cas a Girona, el col·lectiu de crítics de cine de Girona continuarà gestionant el cinema Truffaut de la ciutat fins que no resolgui el concurs sobre la futura gestió. L'alcalde, Lluc Salellas, va anunciar l'acord ahir, poc abans que s'acabés avui el contracte actual, Maria Rovira.
L'acord per donar continuïtat a l'actual gestió del cinema a Truffaut arriba dos dies abans que acabés diumenge l'actual contracte i s'evita així que l'equipament tanqui. El col·lectiu de crítics de cinema de Girona ha acceptat la petició que li ha fet l'Ajuntament i continuarà prestant el servei de programació, dinamització i gestió del servei del cinema Truffaut mentre no es resolgui el procés administratiu de la futura gestió de l'equipament. Ho ha explicat l'alcalde Lluc Salellas, que destacava la bona predisposició del col·lectiu.
La idea és que fins que no es resolgui el procés que hi ha endegat, ells continuaran prestant aquest servei, entenent que això no s'ha d'allargar moltíssim.
El col·lectiu de crítics ho qualifica en un comunicat d'exercici de responsabilitat i compromís per garantir un servei públic cultural essencial per la ciutat i agraeix les mostres de suport rebudes en els últims dies. També reafirma el compromís amb un model de cultura que prioritza el bé públic davant la mercantilització. Des de fa 25 anys d'ençà que es van gestar el projecte, el col·lectiu de crítics ha gestionat el Truffaut, que ofereix pel·lícules d'autor en versió original. Amb el nou concurs, però, que encara no s'ha resolt, la seva proposta ha quedat darrere la que va presentar l'empresa Rambla de l'Art Cambrils.
Gràcies, Maria. I ara una veu que se'n va.
La mentalitat del mundo comercial ha cambiado. Hoy en día...
És Beatriz de Moura, fundadora de Tusquets Editors, que ha mort als 87 anys, nascuda a Rio de Janeiro. L'editora va arribar a Barcelona amb només 17 anys quan el seu pare va ser nomenat cònsol general del Brasil a la capital catalana. Va passar per l'editorial Salvat, Gustavo Gil i Lumen, abans de fundar Tusquets el 1969. Al seu catàleg hi figuren autors prestigiosos com Almudena Grandes, Fernando Aramburu, Samuel Beckett, John Irving o Javier Cercas, entre molts d'altres. I a pocs dies de Sant Jordi, l'escriptor Sandro Baronesi ha publicat Setembre Negre, en català i en castellà, un llibre on s'endinsa en l'agradolç pas de la infància a la vida adulta. L'escriptor italià, guanyador dels Premis Strega, el més prestigiós de les lletres italianes, fa un viatge al 1972. Baronesi opta per un relat íntim d'algú que ha descobert què significa la paraula resiliència. L'escriptor creu que és la clau per fer front a un futur incert.
Noi non vediamo più il futuro perché ci siamo
Ja no veiem el futur perquè ens n'hem allunyat massa del futur. És el que passa en els governs a Itàlia, als Estats Units, aviat a França o la Gran Bretanya. El que passa a l'Orient Mitjà, a Ucraïna, no és el que imaginàvem per al futur.
La situació. L'autor de l'aclamada del Colibrí, traduïda a una trentena d'idiomes, ha visitat Barcelona per participar als diàlegs de Sant Jordi en què ha parlat de la seva obra. Recordem que avui, a partir de 11:15, el suplement us saludarem des de l'Abacus Urquinaona, al carrer d'Ausiàs Marc, número 16 de Barcelona. Allà escalfarem motors per Sant Jordi, acompanyats dels escriptors Carla Rabassa, Natza Ferrer, Eva Baltasar, Regina Rodríguez Sirvent, Gil Prat sobre Roca. La música la posarà avui la Paula Amàlia. Ànima és una de les sensacions d'aquestes últimes temporades teatrals. El musical que protagonitza la Paula Amàlia es fa aquests dies al Teatre Tívoli. En parlarem amb l'actriu i també ens acompanyaran l'Arnau París. Ell és la nova cara de Joc de Cartes. També té nou llibre sota el braç. Avui anem escalfant Sant Jordi. També amb la princesa, Maica Navarro, que ens acompanya a partir de les 10, com sempre, a l'Hora Negra. I també farà camí cap a l'Abacus Urquinaona. I ara arriba el moment plasta de l'informatiu. Ha estat una setmana d'audiències amb la publicació de la primera onada del 2026 de l'Estudi General de Mitjans. Les nostres notes, els nostres exàmens, el suplement ens toca donar les gràcies als 472.000, poca broma, que ens acompanyeu cada dissabte. Són 14.000 més que fa tot just un any. I moltes, moltes gràcies també als 369.000 que ens seguiu cada diumenge. Grans xifres que confirmen la bona salut de l'esperit de cap de setmana i que se sumen a les enormes xifres del suplement en consum digital, un programa que cada mes destaca entre el rànquing dels continguts més reproduïts de tot 3CAT. Gràcies per acompanyar-nos. Ja fa 8 temporades que vam començar aquesta aventura i continuem creixent, però, com dic sempre, encara en volem més. Gràcies als que ens heu acompanyat des del primer dia i gràcies als que us hi heu anat sumant de nou a poc. Aprofitem també per felicitar públicament el Xavi Bundó i tot el seu equip del Via Lliure de RAC1. Són una gran, enorme competència i ens obliguen i ens ajuden a intentar fer un producte cada cap de setmana millor. Per molts anys per ells també i per molts anys també de tot l'esperit de cap de setmana. Si vols que surti el sol. De seguida els esports, abans però es fa momentàniament de nit en aquest informatiu perquè ja teniu disponibles a la plataforma 3CAT 3 capítols nous de la versió televisiva de l'Eclipsi. En aquesta entrega hi trobareu la primera entrevista conjunta dels cantants Miqui Núñez i Sara Roy com a parella sentimental. Hi han hagut moments de sotregada?
Sí, òbviament.
I tant. Molts alts i baixos.
Molts alts i baixos. El que passa és que tenim una capacitat de comunicació enorme. Llavors és com, ok, portem una setmana que no estem bé. Seu aquí, jo aquí, tu allà.
Com
fins que no,
vale.
Fins que no ens aixequem.
Què passa?
O psicòleg de parella, o teràpia de parella.
Hi heu anat, sí?
Sí, sí.
I potser quan estàvem gairebé millor, eh?
Sí.
Perquè no ens tornés a passar, saps? O sigui, amb això no tenim cap mena de pèls a la llengua.
Portem molts anys i com que encara estem més enamorats i com de que diem, hosti, estem fent les coses tan bé, ens estem organitzant tan bé, com que al final tot va cap a pujada, saps?
Un capítol
final
de l'Eclipsi, el del Miqui Núñez i la Sara Roy, ple d'emocions, de petons i de llàgrimes. També conversa molt generosa del Dani Mateo, còmic català, que ha fet una llarguíssima trajectòria a Madrid, però que als seus inicis va compartir plató amb Josep Cuní.
Jo li feia acudits al Josep Cuní a les 6 del matí.
TV3, fent el trànsit, no?
Bueno, jo vaig començar fent el trànsit i era lamentable. Jo li feia merdes del tipus. En aquests moments, la circulació és més tranquil·la que la festa d'aniversari del Leonard Cohen.
Ai, ai. Silenci. Grills.
Els matins amb Josep Cuní. Allò no era el meu. I no, un amic em va dir, ja que ets tonto, aprofita-ho. I estem fent uns monòlegs aquí a Barcelona.
El Dani Mateo, a l'Eclipsi de 3CAT, i tampoc us podeu perdre la multipremiada actriu Anna Castillo, un dels grans talents de la seva generació.
Jo ara fa poc he sigut amiga del John Travolta.
I has parlat, has rodat amb John Travolta?
No, l'Àlvaro. He sopat amb en John Travolta un parell de cops. Som amics.
No, moment, Anna Castillo, Dani Mateo, Sara Roy i Miqui Núñez, tres nous capítols de la versió televisiva de l'Eclipsi, ja disponibles a la plataforma 3CAT, juntament amb la resta de temporades. I ja ho sabeu, les millors converses sempre vestides de nit.
Les tres finalistes d'aquesta edició d'Eufòria.
Doncs ja tenim les tres finalistes, són l'Anna Machuca. Mami, don't know that it's getting hard at the bar. que ha interpretat Anne Holly, de Sam Smith i Kim Petras. També l'atura. Som-hi tots. Déu-n'hi-do, fent de Mariah Carey, aquest Without You de la Tura. I també aquesta és la meva preferida, perquè és que la cançó que ha fet, la versió que ha fet, és una meravella. Atenció, eh? Atenció a la Monique. És la candidata del suplement, la Monique, que s'ha classificat amb Everybody's Changing, de Queen, grup fetitxe d'aquest programa. Una cançó que a la versió original sona així. Hi ha un petit upgrade, però molt bé, la Monique. Divendres que ve, gran final del concurs. Una d'aquestes tres participants, l'Aina Machuca, la Tura o la Monique Tresdona, seran la nova triomfadora d'aquesta nova edició d'Eufòria. Podeu recuperar el capítol de la nit de divendres a la plataforma 3CAT. De seguida, els esports amb el Barça de bàsquet, que jugarà finalment, sí, el play-in de l'Eurolliga, on l'espera l'Estrella Roja. El partit serà aquest dimarts al Palau Blaugrana. Pausa i els detalls.
El suplement, amb Roger Escapa.
Avui, el suplement en directe des de la llibreria Bacus Urquinaona. A Bacus, Sant Jordi és més.
Des de que sóc a la residència Los Tilos, torno a gaudir del dia a dia. Aquí em cuiden, m'acompanyen i, el més important, em sento com a casa.
Si vols sentir-te ben cuidada, visita la residència Los Tilos, al carrer Sardenya 480 de Barcelona, al 93 450 7000 i a bastondeoro.com. T'esperem.
Per Sant Jordi, Catalunya Ràdio serà un gran aparador.
Portem els nostres programes al Passeig de Gràcia de Barcelona.
Ens veuràs compartir el Dia dels Llibres i les Roses amb els seus protagonistes.
Repassarem l'actualitat i farem la nostra tertúlia de cara al públic.
Viurem al carrer impregnats de l'ambient de Sant Jordi.
A les 7 de la tarda també realitzarem un especial Catalunya Música amb Albert Torrents, Marta Lanau i la col·laboració de Xavier Solà.
I tant!
I des del migdia celebrarem l'aniversari d'ICAT a la Fàbrica d'Àmbit.
Viu el Sant Jordi més musical amb ICAT.
20 anys donant veu a l'escena musical catalana.
Per Sant Jordi ens trobarem al Passeig de Gràcia de Barcelona. Ens veiem allà.
Sant Jordi a Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Amb les col·laboracions de la novel·la del Passeig de Gràcia, editada per Coma Negra, i del grup 62, Llegim en català.
Amb els televisors Haier, viu cada punt amb la millor qualitat d'imatge i connecta amb l'emoció del tennis. Els televisors Haier patrocinen el Barcelona Open Bank Sabadell.
Compra'ls ara a El Corte Inglés. Emporta't una targeta regal de fins a 150 euros i participa en el sorteig d'entrades per veure el tennis. Consulta'n les condicions i les exclusions al corteinglés.es.
La Fundació Òpera a Catalunya presenta La Traviata, l'òpera més popular de Verdi.
Del 22 al 28 d'abril a la Faràndula de Sabadell.
Passió, amor i sacrifici en un drama intens amb una música commovedora interpretada per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Entrades a operacatalunya.cat.
Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can Guirran Barcelona. La carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canguirran.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el diari Esport amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Masqui, Trixi, Yosera i Ounat.
Què, Francesc Garriga? Ja tens cita per aquest Sant Jordi?
Evidentment. I et diré més, Juliana. Tenim cita.
Vas fort, Garriga?
Ens has muntat una cita a 4. Fantàstic.
A 4 no. Una cita multitudinària.
Ja es veu que aquesta primavera no sobrevivim.
I serem tots. La tarda de Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí, i tots els oients.
Aquí, si ens hi posem, no ens hi posem per poc.
I tot això en un escenari únic. Al vell mig del Passeig de Gràcia, a Barcelona.
Crec que és un pla perfecte, eh? Molta ràdio amb els oients.
El dijous 23 d'abril de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio i el que no surti d'aquí, en directe des del Passeig de Gràcia de Barcelona.
I ja saps com aniràs vestit per aquesta cita de Sant Jordi, Garriga?
He pensat que tinc una samarreta així justadeta, que es fa bon temps. Claro. És que lligaràs tant, jo espero que contractin molta seguretat.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
Sigui
bon
qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
Denuncien l'excés de burocràcia...
Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
I a casa nostra, els interins tornen a sortir...
I de la resta del món.
...de la cimera internacional que s'ha de fer...
Faci el temps que faci.
Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia cap de setmana. Amb Eva Compte.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
El Barça de bàsquet no falla, serà el play-in de l'Eurolliga, on s'enfrontarà l'Estrella Roja després de guanyar el Bayern per un claríssim 95-69 al Palau Blaugrana, en el que va ser el comiat d'Svetislav Pešić també a les banquetes. Albert Benet, què tal? Bon dia.
Bon dia. El Barça va superar amb contundència el Bayern i jugarà el play-in ja aquesta setmana que ve, dimarts, i també al Palau. A l'equip que entrena Xavi Pascual l'espera, això sí, un camí complicadíssim. Si guanyés aquest partit de dimarts contra l'Estrella Roja, divendres l'esperaria fora de casa el perdedor del Panathinaikos Mònaco, i si tornés a guanyar jugaria el play-off i l'esperaria el líder, l'Olympiakos, als quarts. Pascual valorava així l'Estrella Roja com a rival al play-in després d'acabar novè la fase regular de l'Eurolliga.
Bueno, l'eliminatòria és molt dura, molt complicada, els hem guanyat les dues vegades, però la realitat és que els dos partits han estat molt trebats. Físicament són un dels millors equips de la competició i també tenen moltíssim talent en totes les posicions del joc i molta capacitat de trencar un contra un i a la vegada de tirar, molt bons tiradors i molt bons jugadors.
El Palau va dedicar una gran ovació a l'exentrenador blaugrana Svetislav Pešić en el que va ser el seu últim partit d'Eurolliga. El tècnic de 76 anys augura una bona etapa al Barça amb Xavi Pascual a la banqueta.
Ahora empieza una nueva década, nuevo tiempo para Barça, no solo porque Xavi es entrenador, pero es importante. Importante entrenador de casa, continuidad es necesario para tener también resultados grandes. Estoy muy optimístico para el futuro de Barça.
Va dir que un dels seus moments més feliços de la seva carrera va ser precisament l'Eurolliga del Barça. Que va aconseguir, crec que era l'època Bodiroga, no?
Sí, sí, amb Bodiroga, amb Fuchka, un gran Barça, aquell Barça, sí, sí.
Roberto Dueñas, crec, Navarro, evidentment.
Sí, exacte, sí, sí, Navarro, Dueñas.
I la continuïtat de Pascual, què?
Doncs ell mateix, Xavi Pascual, en va parlar, va aprofitar per enviar un missatge al club. Cal que recuperi l'estabilitat que li ha faltat els últims anys.
Sens dubte, tots els clubs acaben tenint èxit quan estan sòlids amb la relació entre l'entrenador i el club i creixen de la mà i van en la mateixa direcció de guanyar. Tots els clubs és així. No pots esperar que d'un dia per l'altre acabis guanyant títols si no agafes una solidesa en uns quants anys.
Per cert que Pascual va qualificar Satoranski com a jugador extremadament important i va admetre que l'han trobat molt a faltar. El base txec va reaparèixer ahir després d'estar 4 partits de baixa. També en bàsquet, l'Uni Girona jugarà demà el partit pel bronze de l'Eurolliga femenina contra l'equip anfitrió, el Saragossa. Això després de la derrota ahir contra el Fenerbahçe 76-59.
I ara fa un any al suplement us saludàvem des de Sevilla fent tota la prèvia de la final de la Copa del Rei de futbol. Aquest any ens feia molta il·lusió tornar-hi, però això no serà així perquè la final de la Copa del Rei de futbol a la Cartuja de Sevilla aquest any la juga l'Atlètic de Madrid, no cal afegir res més sobre aquest equip, que busca el títol de Copa contra la Reial Societat. Notis que el presentador d'aquest programa avui animarà amb totes les seves forces la Reial Societat, Albert Benet.
I potser no et vindrà gaire de gust sentir el tècnic de l'Atlètic de Madrid, Diego Simeone.
No es solamente ganar una Copa del Rey, es un propósito que tenemos por delante para un montón de cosas que obviamente... vamos a dejar, no es solamente ganar una Copa del Rey.
L'Atlètic de Madrid no guanya la Copa des de fa 13 anys, mentre que la Reial Societat la va guanyar fa 5 anys. Sentim el davanter de l'equip basc, Mikel Oyarzabal.
Estamos ante la oportunidad de volver a ganar un título para muchos de los que estamos aquí con el club de nuestras vidas, con el club del que llevamos formando desde que somos pequeños y con muchas ganas, con ilusión y con confianza de que puede salir bien.
La final de Copa, Atlètic de Madrid-Reial Societat a les 9, es podrà veure en directe per TV3. I acabem amb tennis, avui semifinals del Godó, a 2:45 del migdia, el serbi Medvedović contra el rus Rublev i després el francès Fis contra el madrileny Rafael Jodar.
Joan Anton Català, bon dia.
Bon dia.
Què passarà al cel aquesta setmana?
Aquest vespre tindrem una estampa molt bonica en el cel quan el brillantíssim Venus se situï justament al costat d'una finíssima lluna creixent, i una mica més amunt veurem el brillantíssim Júpiter també. I atenció, perquè la nit del 22, és a dir, de dimecres, tenim el màxim de la pluja d'estels dels Lírids. No és una de les més espectaculars de l'any, però mai se sap.
A quina hora ha sortit el sol avui a l'Estany, al Moianès?
A les 7:07.
I a quina hora es pondrà?
A les 20:35.
Salut, Joan Anton.
Igualment.
Temperatura a l'Estany, al Moianès, a aquesta hora, Jofre Genué.
Doncs mira, ara mateix tenen al voltant d'aquests 11 graus. De fet, al llarg de la nit s'ha arribat a gairebé tocar els 9. El termòmetre ja va cap amunt. I amb aquest ambient assolellat, avui doncs, tornem a tenir una jornada de plena primavera, com dèiem, un ambient més de maig, amb temperatures que poden superar àmpliament els 25, acostar-se als 27, 28, i de fet esperem que hi hagin algunes xifres de 30, sobretot doncs, al voltant del Pla de Lleida, o fins i tot també es podria aproximar alguna xifra als 30 cap a la zona interior de Girona, amb Terres de l'Ebre. Un ambient càlid, i amb aquesta situació, aquesta època de l'any, doncs afavoreix el creixement de nuvolades a l'àrea del Pireu, i és el que tindrem al llarg d'aquests propers dies, cada dia un raig, tot i no ser el maig. És a dir que aquesta tarda esperem doncs, nuvolades que donguin alguns ruixadets, sobretot a la zona de l'Alt Pirineu, no de les comarques de Lleida, Serra del Cadí, Cerdanya, potser el Ripollès, tot i que és més demà que s'estendran més cap al Pirineu Oriental. Fins i tot demà podrien, al llarg de la tarda, arribar a alguns punts del nord de Barcelona, Catalunya Central, interior de Girona. Per tant, una tarda més inestable. De fet, les tardes s'espatllen doncs, una mica. A la costa, com molt a sota l'arribada d'alguns núvols i poca cosa més, és a dir, que quedaria una mica al marge d'aquestes tardes més insegures, matins assolellats i amb aquest ambient primaveral que ha de persistir ben bé fins dimecres.
Fantàstic. Gràcies, Jofre. Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta. Hem ajuntat el Pere Arquilluer i el Julio Manrique, dos grans actors d'aquest país.
Ai, quines veus. A mi em costaria escollir entre tots dos, però jo un trio m'ho veig, eh?
Jo un trio sola, veig. Ja, eh? Tu fas tu sola.
Jo un trio veig. I tu mirant.
Jo mirant. A mi m'agradaria mirar.
On tindrem bases, jo penso, permanentment habitades d'una manera més segura, serà Mart. I això que deies, que naixeran humans... No em digueu que això no és fascinant, eh? En algun moment que neixin humans...
Que seran extraterrestres.
Clar, i miraran un puntet al cel, que serà la Terra on no hi hauran anat mai, i diran aquells cràpoles que són a desenes de milions de quilòmetres i estan definint les nostres lleis.
Ara comença a fer bon temps, la gent farà allò també inclús carns a la brasa, no? les típiques barbacoes. Escolteu-me, aquesta gent que es neu a les xarxes socials, que us penseu que fer el moderniqui és agafar i fotre una flamarada per coure allò un xuletón, eh? O un entrecot, això de la flama... per coure malament.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.
És 18 d'abril del 2026, això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Pedro Sánchez.
Lo que queremos es redoblar nuestros esfuerzos para trabajar por la paz.
Avui reuneix a Barcelona mandataris d'arreu del món, com el president del Brasil, Lula da Silva, la mexicana Claudia Sheinbaum i el colombià Gustavo Petro per plantar cara al trumpisme.
Donald Trump.
This will be a great and brilliant day for the world.
Després de la reobertura de l'estret d'Hormuz, el president nord-americà anuncia que el final del conflicte a l'Iran podria estar més a prop, però amenaça que, si no hi ha acord, continuarà bombardejant el país.
Rosalia.
La cantant catalana fa avui l'últim dels 4 concerts a Barcelona. Ara la gira del seu últim disc, Lux, seguirà a Amsterdam, on actuarà 2 nits seguides.
Avui també és un dia que es compta en 3 xifres. La primera és el 53%
de caiguda de les reserves de cases de colònies per l'amenaça dels professors de no fer sortides al curs vinent. El sector calcula que les pèrdues poden arribar als 141 milions d'euros.
Els 60.
Milions d'euros. És la sanció que la Comissió dels Mercats i la Competència ha imposat a Red Elèctrica per la pagada d'ara fa un any. També expedienta Iberdrola, Endesa, Naturgy i Repsol per negligències que haurien afectat el funcionament de la xarxa.
87.
Anys és l'edat amb què ha mort Beatriz de Moura, fundadora de Tusquets Editors i directora editorial durant més de 40 anys.
Aquestes 3 xifres i aquestes noms propis avui seran damunt la taula a la tertúlia que compartirem amb l'Eduard Voltes, l'Olga Ruiz i l'Antoni Jalón. Un mateix 18 d'abril, però en aquest cas de l'any 2003, el torneig de tenis Compte de Godó va convidar a participar-hi un joveníssim Rafa Nadal, que tenia només aleshores 16 anys.
Vinc a donar-se gràcies a les persones que van anar de Wildcard.
Aquell va ser el primer Godó de Rafa Nadal, que l'any anterior no havia aconseguit superar la fase prèvia. Eren els seus primers passos com a professional i encara compaginava la carrera esportiva amb els estudis.
Bueno, quart d'ESO vaig acabar l'any passat, vaig a provar. I aquest any he començat primer de batxiller i... Mira, vaig començar i ara fa una temporada que m'està costant molt, no puc assistir a classe.
Rafa Nadal va guanyar el seu primer partit del Godó perquè el seu rival, Juancho Marín, es va retirar lesionat després del primer set, però no va superar la segona ronda. Encara ara Nadal és el tenista amb més trofeus Godó. A la vitrina en té fins a 12. Hem obert el micro, la 6 la pagarem a la 1. Avui serem a la Bacus d'Urquinaona, però ens podeu escoltar des de la pista Rafa Nadal del Reial Club de Tenis de Barcelona, des de Manacor o des d'una botiga de roba interior on us comprareu uns calçotets nous perquè els que porteu us van estrets i se us fiquen entre les natges.
El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Marina Alminos, a La Vanguardia. Avui la Isabel García Pagán ja té la mirada posada a les eleccions municipals del 2027 i es pregunta qui caurà en la temptació d'Aliança Catalana.
Una temptació amb nom i amb cognom. Sílvia Orriols, que no troba candidat a Barcelona, no el podrà presentar per Sant Jordi, de fet, com va augurar que faria, però que amb la marca d'Aliança en tindrà prou per fer un cop damunt la taula, com tot apunta. L'eix de la C25 entre Cervera i Caldes de Malavella és territori Orriols i els de Santiago Abascal concentren la intenció de vot en la seva tabàrnia particular. Però què passarà i quines aliances es teixiran en el context actual? Amb Yolanda Díaz, a més aquest dijous, titllant de racista i classista Junts, es demana pagant més enllà de les municipals. Si l'aritmètica electoral permet una alternativa a PP i Vox, sumar pactarà amb racistes? PSC i Esquerra pactaran amb Junts per barrar el pas a Orriols? En definitiva, quina temptació.
És un dissabte en què els diaris continuen plens d'articles Joan Rosalia, que avui fa el seu quart i últim concert a Barcelona. A La Vanguardia, Jordi Évole ironitza sobre els seus confessionaris.
Qui hi anirà avui, després de Guitarrica de la Fuente i Yolanda Ramos i Batguial, després de la derrota del Barça de dimarts, diu Évole, l'únic bo que li podia passar a un culer era tenir entrades per veure Rosalia, perquè a ell la derrota del Madrid no li compensa. Ell, efectivament, té entrades i va avui i reconeix que té moltes ganes del concert. A qui confessarà avui Rosalia, es demana. Aprofitant que a Barcelona hi ha la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, o els presidents Lula o Petro, per exemple, a qui ahir, per cert, Ayuso va donar la benvinguda qualificant els seus països de narcoestats, perquè la perla madrilenya és única, o tornant al confessionari. Llàstima que el papa encara no ha arribat a Barcelona. Rosalia confessant-lo també hauria estat bé. O, qui sap, acaba Évole. Potser confessa l'àrbitre de l'Atlètic Barça. A Rosalia no li hauria de mentir.
Més Rosalia i més confessionari. Diari Ara, la filòsofa i catedràtica de música i estètica de la UB, Magda Polo Pujadas, fa una anàlisi d'aquest confessionari des d'una òptica més acadèmica. Diu, el confessionari de la Rosalia revela la mutació profunda d'un instrument cultural i religiós.
El confessionari, un espai sempre delimitat on una veu exposa el pecador i una altra escolta el sacerdot. És sorprenent, diu, que aquest recurs hagi reaparegut en un context tan pop i mainstream com un concert de la Rosalia. Ella qui escolta i absol, però el contingut aquí canvia radicalment. Els influencers o artistes són qui es confessen, però no reconeixen pecats ni demanen perdó, sinó que comparteixen decepcions amoroses. La víctima és de qui es parla, el narcisista, la perla. Aquesta eina funciona, diu Polo, com una unitat narrativa perfecta per la circulació digital de cada concert, contingut nou i emocionalment intens, fàcilment fragmentable en clips virals. Es produeix una catarsi col·lectiva. Els concerts ja no són simples interpretacions musicals, sinó continguts globals. I acaba reflexionant. La pregunta ja no és qui ens escolta i qui ens absol els pecats, sinó qui ho compartirà. Potser en un futur Luxtur, com un nou recurs de màrqueting, podrem consumir una hòstia consagrada de la Rosalia.
La Xina acollirà una mitja marató dividida en dues categories, la dels humans i la dels robots. Ho llegim avui a la premsa internacional. Albert Postils.
Ho llegim al The Economist. Demà a la capital, a la localitat xinesa de Yizhuang, se celebrarà una cursa en què hi participaran milers de persones de carn i ossos i també més de 300 robots humanoides. L'any passat ja van córrer 21 robots, tot i que només 6 van acabar, les restes van sobreescalfar, van ensopegar o es van quedar sense energia. Aleshores, el guanyador, en la categoria de robots, volem dir, va ser l'imponent Tiangong Ultra, un model alt i lleuger que va creuar la meta en 2 hores i 40 minuts. Per posar un context, el rècord vigent en homes de carn i ossos és de 56 minuts i 42 segons. Enguany, l'objectiu és que els robots vagin més a pressa i sense necessitat de control remot. El robot campió d'aquesta edició farà que el seu fabricant rebi prop de 125.000 euros per part de l'Estat. L'objectiu de les autoritats del país és que les seves empreses marquin la pauta en la fabricació de robots humanoides, sobretot davant la competència dels Estats Units.
Déu-n'hi-do com està la vida. A veure, diaris esportius. Clar, no hi ha lliga i aquí han de començar a fer tota la història dels fitxatges. Esport, carpeta de sortides.
En risc, titulen amb imatge de Lewandowski i Rashford. Segons el diari, tots dos tenen molt difícil continuar al Barça. A Mundo Deportivo, fitxatges 3-1. El Barça té clares les tres àrees a reforçar: extrem, davanter centre i central esquerrà. I apareixen noms com Bastoni i Julián Álvarez.
Vocabulari digital, Clàudia Pasqual, avui comencem amb caminar.
Amb les mans enrere no és només típic entre la gent gran. És una postura que s'associa sovint amb seguretat i autoritat. Ho llegim al Nació. Segons experts en llenguatge corporal, exposa parts vulnerables del cos i pot indicar un moment d'introspecció o reflexió profunda mentre es camina.
Dibuixar.
Ajuda els nens d'entre 3 i 6 anys a recordar tot el que han après, perquè el full i el llapis transformen idees en imatges, un procés que fa que la informació es codifiqui de manera més completa que només llegint o escoltant. És un estudi científic recollit per al periòdico.
Besar.
No és només romàntic, també pot ser un exercici físic. Ara que s'apropa Sant Jordi, cal saber que un petó apassionat pot cremar entre 2 i 26 calories per minut, depenent de la intensitat, perquè durant el petó s'activa entre 30 i 34 músculs facials. Un procés que, segons explica La Razón, millora la circulació i estimula la producció de col·làgen, que es tradueix en un petit lifting natural.
Una raó més per creure en Sant Jordi. Moment de parar l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
RAC 1. Fuera Sant Jordi. Es el día del libro. Siempre se había llamado el día del libro. Y un día San Jordi se metió allí. No pinta nada. San Jordi era un maltratador de animales que seguramente no sabía leer. No tiene nada que ver San Jordi con los libros. No es el patrono de los escritores. No es el nada. Nada. Ha aprovechado la fecha y se ha metido allí. Pero hay que decir el día del libro.
Lewandowski. H&M, horrible i mediocre. De Jong, Vinted, segur que no hi ha cap equip que li vulgui donar una segona vida.
We don't want a pope that says crime is okay in our cities. I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person and he's a man that doesn't believe in stopping crime.
El suplement amb Roger Escapa.
A Abacus, Sant Jordi és més. Més llibres, més recomanacions, més parades i més signatures. És més compromís, és molt més que un Sant Jordi. Gaudeix tot l'abril del 5% de descompte i enviament gratuït en llibres. A Abacus, Sant Jordi és més.
Si fos rodona, doncs caurien els vaixells, la gent, els cangurs.
Jo sí que caic, caic rodona.
Sigui quina sigui la teva teoria i la marca del teu vehicle, vine als dies rodons de Citroën Service. Canvia els teus pneumàtics de marques premium i tindràs el millor preu garantit. Citroën. Condicions a citroen.es.
Passeig de Gràcia de Roger Bastida ja és un fenomen editorial. Aquest Sant Jordi deixa't seduir per la història de tres nissagues catalanes que marquen el destí de la ciutat de Barcelona. Luxe, bellesa, discòrdia i una apassionant biografia del poder en la novel·la del Passeig de Gràcia. Premi Santa Eulàlia de novel·la de Barcelona. Editat per Coma Negra.
Necessites un moca intens per arrencar? Doncs atent, perquè aquest et traurà el son i no podràs deixar de conduir-lo. Nou Opel Mokka. Disseny trencador i pura energia pel teu dia a dia. Només aquest mes, des de 18.900 euros financiant amb Stellantis Finance. Més a opel.es.
Hola, sóc el súper del Corte Inglés. És la setmana de les ofertasses i hi ha de tot. M'emporto un pernil de 7 quilos, d'engreix ibèric 50% raça ibèrica per 149 euros. Què et sembla? A més, tenen un 10% de regal per compres superiors a 20 euros en alimentació, drogueria i perfumeria. Bé, oi?
Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga, web i app. Consulten les condicions.
Renew.
Arriben els Renew Days, l'ocasió de passar-te els vehicles d'ocasió. Només fins al 30 d'abril gaudeix d'avantatges exclusius en la compra del teu vehicle. I ara emporta't un any d'assegurança de regals si el finances amb RSI Bank. Renew. Vehicles disponibles a la xarxa Renault i Dacia. Condicions a es.renew.auto.
T'esperem als nostres concessionaris de Catalunya.
Avui, el suplement en directe des de la llibreria Bacus Urquinaona. A Bacus, Sant Jordi és més.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.